Ara us volem parlar de Nanna Galí i el seu fill, Tomeu. Una història real amb capítols terribles, com el de la mare que s'assabenta que el seu fill de 18 anys ha estat trobat mort per sobredosi a la seva habitació d'una residència universitària a Barcelona. D'això en fa 3 anys ja. Va passar el març de 2017 i Nanna Galí va haver d'acceptar un dol sense respostes. Un dol sense el seu fill Tomeu. Per a pal·liar aquest sentiment i conèixer la part de la vida del seu fill que fins llavors no sabia, Nanna va decidir accedir al seu mòbil, al seu portàtil, també a les seves xarxes socials, i a poc el que volia ser una recerca de respostes per configurar millor el perfil de qui havia estat el seu fill es va anar transformant en una exposició on es combinen fotografies fetes per la mateixa Anna Galí, fotògrafa professional, amb imatges i textos del seu fill Tomeu. Tot plegat d'una manera, en definitiva, d'establir una nova comunicació i ajudar els altres a entendre la història d'una mare i el seu fill. Avui al de Far a Far us volem parlar d'aquest assumpte i per això hem convidat a Nanna Galí. Benvinguda a Ràdio Illa, Anna.
Bon dia, com esteu? Que bé sentir xerres el mallorquí.
Bé, gràcies per atendre'ns, Anna. Com és el teu primer moment, aquell març de 2017, quan t'assabentes de la mort del teu fill, d'en Tomeu?
Terrible. No us ho sabria explicar en paraules. És la pitjor sensació que he tingut en la meva vida, evidentment. L'única paraula que se m'acut és terrible, terrible.
Coneixies la seva addicció?
Doncs no del tot, és a dir, tot això va ser un procés llarg, amb ell se li va descontrolar durant els últims, jo diria que 6 mesos, 8 mesos, pel que he sabut després, i sí que en els últims mesos havia notat algunes coses estranyes i pensaves, ostres, aquí passa alguna cosa. El que passava és que ell també estava en tractament, deia que tenia ansietat i llavors se suposava que estava prenent medicaments, i el meu primer... Clar, quan un veu que no està gaire fi, penses, no està prenent bé els medicaments. Jo recordo que ho parlava amb ell i deia, ja ho prens bé, i sí, no sé què. Però, clar, de vegades és difícil trobar el medicament adequat en qüestions mentals i és difícil trobar la dosi i tenir-ne certesa la vaig tenir 1-2 dies abans que morís.
Caram.
Sí. I bé, va ser... Clar, necessites un moment per parar, per pair-ho, per mirar com ho fas, com ho encares, com parles amb ell. I va ser aquest moment de pensar-hi que llavors ja va ser tard.
Caram, perquè supos que quan coneixes aquesta realitat i al cap d'un dia o dos ja et trobes amb aquesta conseqüència tan terrible, tan definitiva, no ho sé, potser et vas preguntar quin fill, o sigui, quin Tomeu era realment el Tomeu, no? El que tu coneixies,
sí.
o potser un altre que ignoraves completament.
Sí, evidentment. És a dir, jo crec que això va ser un dol afegit al propi dol de la seva mort, perquè clar, et trobes que el Tomeu era un nano brillant, era un nano supersensible, era molt bona persona, era molt amic dels seus amics, tenia molts interessos, li agradava molt la música, li agradava molt programar, era molt intel·ligent, o sigui, era un nano brillant en molts aspectes. I clar, de cop et trobes amb això i això és l'evidència de que, com a mínim durant un temps, t'ha estat enganyant, t'ha estat mentint, que tenia una part que tu no sabies, i llavors, sí, hi ha una primera... Almenys en el meu cas va haver-hi un primer... Com t'ho diria? Un primer... Suposo que per tots, ens passa això. Un primer instint de, va, això, no em vull saber res, ho amago,
sí.
I faig veure que no ho sé, i em quedo amb la imatge del Tomeu fantàstic. Però també hi havia una altra part de mi que sabia que si això ho amagava sota l'alfombra m'acabaria fent mal o ens acabaria fent mal a tota la família. Llavors vaig sentir la necessitat d'això, d'investigar per com tornar a juntar. I el Tomeu no era ni el d'abans ni era el dels últims temps, era una barreja dels dos al final.
Com vas anar configurant aquest trencaclosques que era la vida real del teu fill Tomeu?
Bueno, era una part de la vida real del meu fill. Doncs bé, vaig tardar en decidir-me de desbloquejar mòbil, ordinador, tot això. Un cop ho vaig tenir desbloquejat, vaig tardar més mesos en atrevir-me a mirar, perquè em feia molta por. I llavors, molt de llegir, molt de mirar, llegir, rellegir, i clar, en aquest moment va ser quan vaig pensar, ostres, jo tota aquesta informació no la sé assimilar i jo necessito una manera d'organitzar-la dins del meu cap. I aquí va sortir una mica la fotògrafa i vaig pensar, doncs potser em puc fer alguna cosa, que en un primer moment jo vaig pensar, faig una cosa que serveixi per entendre'l i que ens serveixi per la família, no vaig pensar en fer-ho públic en un primer moment. I això hi va ser un procés de un any llarg d'anar... La primera fase va ser llegir-ho tot de cop, però després bueno, vas païnt, vas tornant a llegir. En el moment en què vaig començar a fer el projecte sí que vaig començar a haver de triar què hi posava, què no hi posava. Això també em va donar una certa perspectiva, perquè quan has de fer això t'allunyes una mica, necessites allunyar-te'n una mica, i això... Jo crec que davant de la vida i davant de tots els problemes, a vegades, sovint, és una cosa que ens va bé, no? Tenir més perspectiva, intentar-nos allunyar del problema que tenim.
I com triaves? Què incluïes i què preferies no incloure en aquest projecte per redibuixar o reconfigurar el que va ser almenys part de la vida del teu fill?
Bé, s'ha de dir que durant el temps que jo vaig estar construint el projecte, diguem-ne, va ser un procés gradual en què vaig començar a pensar que potser això es podia ensenyar i podia servir per alguna cosa. Llavors, en el moment de triar, sí que ja vaig començar a triar una mica pensant en el fet de que si jo ensenyava què volia. Evidentment, no està tot explicat. I tampoc era una qüestió de donar tota la informació, perquè si donava massa informació no deixava que la gent que veiés el projecte es pogués identificar amb ell, també, no? Sí. I era una mica buscar el punt mig entre que la història d'ell s'entengui, però que deixi la porta oberta que per una banda o altra doncs un nano jove que pugui veure l'exposició o un pare o algú que passa per allà es pugui ficar dins de la història. Evidentment hi ha coses que no les he volgut posar perquè, tot i que estic exposant una part de la seva intimitat, hi ha coses que no les vull exposar.
En quin moment vas decidir que això transcendiria a tu i a la teva família i em faries una exposició pública que, de fet, es va clausurar l'altre dia, el diumenge a Manresa?
No, de fet, han allargat fins diumenge que ve.
Ah, mira, una setmana més.
Sí. Doncs ja et deia, això que et deia va ser una mica gradual, és a dir, a mesura que jo anava treballant i que anava construint, vaig començar a veure això, que podia tenir, no m'agrada dir-li pedagògic, però que podia tenir una utilitat, diguem-ne, d'alguna manera, en el sentit de que si ho veia gent fos com un detonant per parlar de temes que no parlem habitualment. No parlem gens de la mort de la gent jove, no parlem gens del suïcidi, parlem molt poc del consum. Seguim tenint el consum una mica dins del nostre cap associat a entorns marginals i no és així realment. També donava peu a parlar de les xarxes, de com es relacionen els joves amb les xarxes, de com això fa que en certa manera els joves, la distància entre pares i fills hagi com crescut una mica. Donava per parlar com de vegades ens és més senzill explicar els nostres problemes més íntims a gent que no coneixem que la gent que tenim més propera. És a dir, donava peu a partir de la història d'ell, que és important per nosaltres, però per la resta de la gent no ho és tant, es pogués parlar d'una sèrie de temes que no parlem i que crec que és bo parlar-los. I això, ja et dic, va ser un procés, mentre construïa el projecte, anava veient tots aquests elements i anava pensant, ostres, potser això es pot ensenyar, o s'hauria d'ensenyar.
Parlaves d'aquesta relació entre jovens i xarxes, que sovint allunyen encara més aquest salt generacional entre pares i fills, que ha existit sempre, no?
Sí, 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 i que hi ha de ser, eh?
Ens ho pots explicar un poquet, a què et refereixes?
Sí, bàsicament una mica amb això. A veure, per una banda, com s'hi ensenyen, com s'hi mostren, com les xarxes poden ser una cosa molt bona, perquè ben utilitzades jo crec que són una cosa molt bona, perquè els hi donen... L'altre dia fèiem una xerrada amb uns nanos d'un institut allà a Granollers i la conclusió a la que van arribar és que les xarxes els hi donen molt de poder per expressar-se, per intentar canviar coses, per mil coses. Però que d'altra banda tenen la seva cara menys bona, diguem-ne, i s'ha de saber utilitzar. I jo crec que és una cosa que els pares, com a mínim els de les generacions de nanos que tenen fins 20 i pocs anys ara, tampoc n'hem sabut, perquè també ha sigut una cosa molt nova per nosaltres.
El dia que vas estrenar, vas inaugurar aquesta exposició sobre aquesta investigació que has fet amb la vida del teu fill Tomeu, quan vas entrar a aquella sala i vas veure doncs, aquests fragments de la vida del teu fill i la teva contribució també a ella, què vas sentir, com vas pensar que servia, per què aquella exposició?
A veure, no és la primera vegada que l'he vist aquesta Granollers, eh? De fet, s'ha exposat a Arles, al Festival de Fotografia, un festival de fotografia de França, s'ha exposat a Bilbao, s'havia exposat a Barcelona en un format més petitet. O sigui, no és la primera vegada que l'he vist. Però vaja, jo crec que totes les vegades que més que entrar i veure-la, és estar allà 8 hores muntant-la,
Sí.
sempre em torno, per una banda, no és el que em preguntaves, però per una banda sempre em torno a preguntar què li semblaria a ell, què em pensaria a ell. I per altra banda, doncs penso que, no ho sé, que si passa per allà un nano que està en una situació relacionada amb consum o relacionada amb mil altres problemes que tenen els nanos avui en dia i que si pot veure una mica reflectit i que el pot fer pensar i el pot fer reflexionar, jo ja em dono per contenta només que n'hi hagi un. Tampoc crec que amb això vagi jo a canviar el món, evidentment. Però només que hi hagi una persona que li serveixi per alguna cosa,
I
ja.
què creus que en pensaria ell d'aquesta exposició, d'aquesta acció que has fet tu recopilant la seva part de la seva vida?
O sigui, m'ho vaig preguntar molt abans de decidir ensenyar-ho i, com et deia, m'ho pregunto cada vegada que s'exposa. Jo crec que ell primer em deixaria anar un hosti, mama, com et passes, la que has liat i està bé, però que per sota se li escaparia un somriure de que li agradaria. Jo he intentat ser molt respectuós amb ell, en el sentit de que l'exposició té molts de textos, són tot textos escrits per ell, i he intentat ser molt respectuós amb ell i deixar que sigui ell qui parli i no posar-hi jo la meva opinió a la paret. És a dir, a la paret el que trobeu és textos d'en Tomeu, fotos, evidentment, però trobeu la seva visió de la vida, trobeu una mica els perquès del seu camí. I jo crec que en aquest sentit, no li semblaria malament, seria el resum.
Algun dels escrits d'en Tomeu que ens han colpit, per exemple aquest, tothom em diu que puc arribar a ser el que vulgui, el que passa és que jo no vull ser res, deia.
Sí, això ho dèiem, crec que eren 15 anys, o 15 o 16, em sembla. Sí, això també parla d'altres temes, és que, clar, hi ha molts de temes. Parla de la pressió a la que de vegades estan sotmesos els nanos joves i com aquesta pressió els afecta també, no?
Ja ho veieu,
Sí.
una mare, Nana Galí, doncs que amb aquesta exposició sobre el llegat del seu fill, doncs parla de molts assumptes, no? El consum de drogues, la relació amb les xarxes socials, distància entre fills i pares i, en definitiva, la mort irreparable d'una persona jove. Anna, has arribat a pensar que fos una mort voluntària?
Jo crec que és a dir, no. És a dir, ell no, jo crec que ell no havia planificat la sobredosi per morir-se aquell dia. però no descarto que, és a dir, tinc bastant clar que un dia o altre, si no haguéssim pogut, si haguéssim pogut ajudar-lo, veuríem què hauria passat, no? Però que en aquell moment en el seu cap estava clar que un dia o altre es prendria una sobredosi i adéu, sí. És a dir, potser no va ser suïcidi, però que tenia un pla de suïcidi, com si diguem, sí.
Clar, dèieu, si haguéssiu pogut ajudar-lo, que és que no ho sabíeu.
Clar. És a dir, no m'agrada dir-li culpabilitat, no? Però la sensació aquesta de ostres, de potser hi ha coses que hauria d'haver vist i no vaig veure,
sí.
Fins i tot molt abans de que comencés tot això, ostres, si potser en alguns moments de la seva vida jo hagués fet unes coses abans d'unes altres, o, clar, et sents molt, molt responsable, no? Molt. Però d'altra banda, és que al final és la seva vida. I per molt que dolgui és de respectar la llibertat dels fills, no? Sí, s'equivoquen, de vegades tenen sort i pots ajudar-los, de vegades tenen mala sort i no pots ajudar-los. Com tu vol dir.
I el teu entorn, com ha respost aquesta tragèdia?
A veure, doncs, evidentment el trobem tots moltíssim a faltar. Parlem molt d'ell, això és una cosa que dono gràcies a la meva família per això, perquè hi ha famílies en les quals passa alguna cosa així, i això que et deia abans, no? S'intenta com...
Tapar.
Com tapar, o com... Mm-hmm. Sí. I, ostres, jo trobo que llavors ha de ser molt més dur. A mi m'agrada molt parlar d'en tu meu, i a la meva família també. I en quant a l'exposició, doncs, evidentment, abans de pensar en ensenyar-ho, també vaig tenir moltes converses amb tota la família per estar segura que amb ells també els hi semblava bé, perquè al final el Tomeu, hi estigui d'acord o no, ja no hi és, però ells sí que hi són, i jo no volia forçar-los a veure coses en paret que ells no volguessin. Però no, tots hi han estat d'acord.
Doncs ja ho veieu, a la pàgina web d'annagalí.cat, ho dic per si ens escolteu des de Balears i no podeu desplaçar-vos fins a Granollers, on durarà una setmana més aquesta exposició. Taimon, no sé...
Queluts
and Red Wine, això.
Sí.
Doncs trobareu aquesta part de la mostra, almenys, o part del seu contingut, del seu material, en aquesta pàgina web, annagalí.cat. També hi ha un vídeo al respecte d'aquesta exposició en què Nanna Galí, doncs, explica, doncs, com era, almenys, part de la vida del seu fill. Amb tot plegat, de què t'ha servit aquesta exposició, Anna, ara que ja l'has fet rodar un poquet?
A veure, ha tingut una part, no només l'exposició, tot el procés ha tingut una part molt important en el meu procés de dol. Jo no sé com m'ho hauria portat si no hagués tingut la fotografia per canalitzar o per gestionar o per portar-ho. Per altra banda, m'ha ajudat a conèixer molt millor el meu fill, que al final és el que volia.
Uh-huh. Què els diries a alguns mares o pares que potser ara es sentin pròxims a aquesta història que estàs explicant tu ara?
Uf, ostres, quina responsabilitat. Primera, que no em sento capaç de donar cap consell, perquè ja veieu que no ho he fet gaire bé. Però si hagués de dir una cosa, diria buscar maneres de parlar.
Comunicació, eh?
Comunicació, sí. Sí, suposo que... Tot i que t'anava a dir, fer que els fills sentin que els pares són un lloc segur on comunicar-se. Però és que, de fet, jo crec que a casa meva ho era, això. O sigui, que tampoc sé fins a quin punt serveix, però intentar parlar, comunicar-se, sí. Més que vigilar-los, més que espiar-los, més que tot això, perquè no, això no serveix, crec.
Anna Galí, doncs et seguirem al teu web a annagalí.cat. Moltíssimes gràcies. Una abraçada des de les Balears.
Moltes gràcies.